doncs apa, ara sí, aquí ja estem informats amb la darrera hora, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 i li donem la benvinguda també en aquest principi de setmana a la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Començant setmana, molt bé, sí.
Amb ganes, no?
La penúltima de curs escolar.
Ai, com ho portes, això? Ah, això sí que ho tens marcat al calendari.
Jo cada dia vaig traient una fulleta, ara ja.
Quin dia s'acaba, això? A veure, per als que no tenim criatures.
Divendres de la setmana vinent.
El dia 21, acaben.
Sí. Ja fora, s'acabó.
Ja està. Però ara aquesta setmana, en algunes de les escoles públiques ja fan jornada intensiva, no?
Sí, diria. Ara ja han escurçat de l'horari i uns quants marxen d'excursió, avui o dimecres o la setmana vinent. Ara aquestes setmanes ja està,
Sí.
Ja no es fa res.
Però és veritat que ara també amb això dels horaris, pares,
sí, també,
mares,
també.
Tiets, avis, àvies, hem de fer un croquis, encabir-ho tot.
S'ha de mirar.
Sí.
Escolta, Nacional 240, ara farem una pausa per la publicitat, això ja és una frase legendària, però seguim a voltes amb el medi ambient, eh?
Sí, perquè vam començar parlant de contaminació lumínica, un tema que ha portat molta cua,
sí.
I teníem pendent una cosa, nosaltres som gent de paraula, i vam dir, parlarem de contaminació acústica, doncs avui aquí la tenen.
Vinga.
El de los goles.
Este lunes, a punto de saltar los equipos. La selección española vuelve al Bernabéu para cerrar la temporada con una victoria.
Es impresionante, Paco.
Desde las 8:15 en tiempo de juego, España-Suecia. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Va a dirigir a la selección española.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Verti o falso? Vente a Verti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este verano lleva tu nombre. Realiza tu circuito por Europa y ahórrate hasta 600 euros. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la iglesia. Porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal y a él le pido que marque la X por mí. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Doncs apa, Mònica, anem al que havíem dit.
Anem al tema del dia. No, la veritat és que estem fent com una mena de trilogia sobre el medi ambient que m'agrada molt,
sí,
perquè
sí.
Jo crec que cada vegada hem de ser més conscients, no, Ricard? La setmana passada el tema de la contaminació...
Acabes de fer una mica de spoiler, t'ho dic.
Per què?
Perquè has dit trilogia i avui és el segon dia.
És veritat, però esperim, perquè la setmana vinent també tenim un tema molt interessant. No, David, el tema de la contaminació lumínica va ser molt interessant.
Molt.
Ha comportat moltes preguntes, no?, al llarg de la setmana, a través de Twitter, a través del WhatsApp del programa, també del correu electrònic. Jo crec que els oients ens agrairan que avui continuem incidint en qüestions com aquestes, perquè ja ho dèiem fa una setmana, quan parlem de medi ambient, quan parlem de residus, parlem molt, doncs, això, de reciclatge, de plàstic, que és molt important també, però oblidem que hi ha altres tipus de contaminació també,
No, i tant. I n'hi ha una que, potser, igual que la lumínica, que potser no la tenim en compte, però que ens afecta directament a les persones i a vegades no sabem per què. Per què estic així? Per què estic tan irritable? O per què, jo què sé, no he descansat bé? Doncs ull, que els sorolls... La contaminació acústica, que és del que parlarem avui, té molt a dir. I per parlar d'això, nosaltres el que hem fet és posar-nos en contacte amb l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica i parlem amb el Lluís Gallardo, que és el seu tresorer i advocat. Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Lluís.
Gràcies per la trucada.
Escolta, la contaminació acústica existeix també, eh?
Referències a l'antic Egipte de queixes per soroll, però ha sigut la percepció, no?, o com ens ha afectat, perquè, esclar, ara, evidentment, doncs, està completament desfasat, no?, i per això és pel que s'ha convertit en un factor agressiu de la salut humana, no?, i sí que ens afecta, evidentment, no?, és inevitable, senzillament així.
Mm-hmm. Lluís, una pregunta. Ajuda'ns a entendre, quan parlem de contaminació acústica exactament, a què ens referim? Perquè, clar, sorolls, evidentment, n'hi ha sempre, però no tots els podem incorporar dins aquest concepte de contaminació acústica, no?
La contaminació acústica és el gènere que té dues espècies, que són el soroll i les vibracions, i llavors, com a soroll, és tota percepció acústica per l'oïda, les vibracions les per la pell, o per la pell, no?, pels músculs, i en tot cas, com a contaminació acústica, ho és tot, senzillament, vull dir,
tot.
Qualsevol soroll que ens afecti, però tant a partir de la llar com fora de la llar.
A partir d'alguna mesura, és a dir, sé que la pressió sonora es mesura amb decibels, a partir de quan podem considerar... Escolta, això no...
Val. Ja entenc. Sí, això és un tema que està molt discutit.
Sí.
L'OMS ara, tot just fa uns mesos, ho va revisar a l'alça, evidentment, esclar, perquè és l'única manera, doncs, d'encabir, no?, tota aquesta agressió, no?, a la salut. Perquè és que, si no, esclar, has de començar a retallar i has de començar, doncs, a pagar moltes activitats, que hauria de ser així, perquè hi ha molts sorolls que són totalment evitables, que és el que em referia abans, que són totalment prescindibles, que ens afecten gratuïtament, no? En un principi, l'OMS va dir que era soroll a partir dels 45 decibels nocturns i els 55 diurns. Per exemple, una conversa entre dos, per entendre'ns, perquè ja sé que hi ha molta gent que no sabrà que són 55 decibels. Doncs, per exemple, una conversa entre dues persones, sense escridassar, mesurat a un metre de distància, són gairebé 60 decibels.
Carai.
O sigui, la meva veu són gairebé 60. O la nostra veu ara serien uns 60 decibels.
I a partir de 55 de dia està considerat soroll?
Es considerava. Ara ho ha revisat a l'alça i ara diu que són 50 nocturns i 60 diurns. Però abans sí, esclar, perquè l'OMS es fixava més en els àmbits... Clar, això estranya, oi? I ens sobta, perquè estem al sud d'Europa i al sud d'Europa hi ha uns nivells de contaminació acústica ambiental senzillament desquiciants. I l'OMS havia agafat molt un promig, però sobretot fixant-se en els països nòrdics, oi, en què allà, clar, el nivell diurn, doncs, és inferior a un nivell de conversa. Entre altres coses perquè la gent allà, doncs, no crida, oi, com fem aquí, que en comptes de parlar el que fem és cridar. Un dels factors, evidentment, és aquest, l'alt nivell de soroll ambiental, i també els nivells de sordesa, i això ho dic seriosament.
Jo, Mònica...
Els nivells de sordesa a la població del sud d'Europa, concretament la catalana i l'espanyola, que ens fa cridar perquè no ens sentim.
Clar.
I és així. sí, vull dir, el soroll ambiental està provocant sordesa, no ho dic jo, ho diuen els torrinos.
Clar. Mònica, si, i el Lluís ho confirmarà, si tens un mòbil, un smartphone, hi ha aplicacions per mesurar el nivell sonor, més o menys precises, però bueno, no anirem ara a buscar allò, la precisió absoluta, que són gratuïtes. Has fet alguna vegada l'exercici d'engegar una aplicació d'aquestes al mig del carrer, o sigui allò, per la vorera, a les 10 del matí, tampoc el que sigui les 8 i mitja, que és quan hi ha més soroll, no, a les 10 del matí, i dona unes xifres altíssimes, molt altes, i això és una pressió sonora que tenim, sense exagerar, de 8 a 8, de 8 del matí a 8 del vespre.
Clar, i suposo que el greu d'aquí, Lluís, deu ser que ens hem habituat, no?, diguéssim, a determinats nivells de soroll, em semblen el normal.
Clar, ho veus a l'aplicació i dius, bueno, va, sí, tampoc em sembla tant.
Clar.
No, clar, perquè és que la sorpresa és que no fa mal. Vull dir, i quan ens adonem, però amb uns tants percents alarmants, estem parlant de gairebé el 50% de la població adulta, i entre el jovent, això de portar els cascos aquests posats,
sí,
no?
Sí.
Ulleres, sí, això que fa molta gent en portar el... O sigui, parlar pel mòbil, ara és el que s'ha posat molt de moda, parlar pel mòbil amb els cascos posats, no? Doncs això, evidentment, suposa una agressió interna, molt bèstia, vull dir. Bueno, com el tabac i com la contaminació atmosfèrica, suposo que l'alumini que també us ho deurien explicar, no?, de com ens arriba a afectar. Llavors, esclar, com no fa mal, doncs no ens adonem, i quan ens volem adonar, oi, doncs parem un moment a pensar i veiem doncs, que la gent crida, oi, vull dir, per exemple, puges a un autobús, no?, i t'assabentes de tota la conversa, no? No és que tinguem... bueno, de fet, no sabem el que és el concepte de la intimitat, però també és això, no?, de que hem de parlar fort per entendre'ns, perquè és que hi ha un tal nivell de soroll doncs, que ens deixa completament sords.
Clar.
I la generació que ve serà una generació de sords, però no sords com ara dient, bueno, hem d'escridassar per sentir-nos, no, persones sordes.
Clar, persones no dur d'orella.
Greu.
Sí.
Aquesta és una conseqüència per la salut molt, molt important i molt seriosa. Suposo que també n'hi ha d'altres, no, Lluís? O sigui, la contaminació acústica al final acaba comportant altres tipus d'alteracions psicològiques, fins i tot, no?
Bueno, evidentment, esclar, aquesta és una, la oïda interna és una greu, imperceptible, que no ens adonem, i quan ho expliques, doncs, en més d'una ocasió, però ara ja no tant, eh? Però abans provocava bastant somriure, no?, dient aquesta gent no està bé del cap. Però també, evidentment, l'afectació neurològica, i no cal que sigui durant la nit, no?, mentre dormem, això ja, doncs, és senzillament uns quadres psicopatològics que veiem doncs, bastant preocupants. De fet, el soroll està relacionat amb determinats tipus d'esquizofrènia, repeteixo, d'esquizofrènia,
caram.
Hi ha casos diagnosticats del que s'anomenen així, distonies neurovegetatives, és a dir, esquizofrènies, i també dona, però no cal que sigui perquè ens interrompi el son, vull dir, llavors ja vull dir, es desestabilitza tot l'organisme de l'hipocamp, sobretot, ja, almenys pel que hem sentit a psiquiatres i a neuròlegs, però també durant el dia, esclar, aquests nivells tan brutals de soroll que tenim als carrers, doncs, si l'OMS entén que ja comença a agredir la salut de les persones a partir del 60 decibel, qualsevol, per exemple, parlo pensant en Barcelona, no? que és el lloc on estem, o Lleida mateix, no? Vull dir, o Tarragona, vull dir, qualsevol nivell diurn supera, bueno, no ja els 60, sinó els 70 decibels, i això, evidentment, vull dir, a llarg durant la nit, ja pràcticament són 24 hores contínues, no?, d'aquests nivells.
Lluís, avui en dia, la llei, què diu això? És a dir, hi ha alguna llei que ho reguli i s'està incomplint o simplement no està regulat?
Clar, perquè no sé si això s'inclou en les ordenances, no?
Des del 2002 està regulat per una llei del Parlament de Catalunya, que és la llei 16-2002. Nosaltres vam estar molt desacord amb aquesta llei perquè el que fa és, bueno, defensar la contaminació acústica, així de clar que ho diem. Vull dir, no ha sigut una llei que hagi ajudat, tot el contrari, ens ha perjudicat i molt, ho vam dir en el seu moment i ho hem demostrat al llarg de tots aquests anys, no? 17 anys pràcticament. I a partir del 2009 aquesta situació legal s'arregla una mica amb el reglament d'aquesta llei, que també és per tota Catalunya, que és el decret 176-2009, ara s'està modificant perquè aquest decret, home, ho arregla una mica, però tampoc no és que ho arregli del tot, no? I suposo que tot allò que hem pogut anar batallant amb aquest decret, doncs ara s'està modificant, suposo que per eliminar-ho, és a dir, vull dir, és que és així de clar, almenys des de la nostra percepció, no? Vull dir, els legisladors s'han donat compte que legislant en aquesta matèria el que es provoca és una afectació, esclar, a l'economia, vull dir, el que fa és carregar-te activitats econòmiques que ens agradeixen a la nostra salut, vull dir que no sé quin sentit del progrés es pot arribar a tenir, però el que hem fet ha sigut, doncs, això, escolti, una de dos, o activitat econòmica o salut de les persones. I nosaltres ens inclinem per la salut de les persones. Aquí ho sento, però no hi ha allò de dir, bueno, sí, s'ha de conviure i tal. No, miri, a la nit, ho sento, no s'ha de conviure, a la nit s'ha de permetre el descans de les persones. Així de clar i així de simple. I això ja dic que és una situació que la llei aquesta del 2002 va ser senzillament nefasta. I amb el decret des del 2009 s'ha arreglat una mica i ara veurem amb la nova modificació que surti, aviam com ho acaben d'arreglar. Això ja veurem. Però sí, sí, efectivament està regulat i amb uns nivells un pèl inferiors, millor dit, amb uns nivells dels que recomanava l'OMS en el seu moment i no com ara els ha revisat últimament. Ens imaginem que la modificació del decret aquest del 2009 anés en el mateix sentit d'adequar-lo als nous nivells revisats.
Clar, però Lluís, està regulat, però em refereixo, jo no veig que la Guàrdia Urbana, que no sé si és aquí li pertoca, o els Mossos d'Esquadra anant pel carrer mesurant el soroll.
En situacions puntuals, quan hi ha una denúncia, sí. Suposo, no? Només?
Bueno, esclar, és que això és una tasca de conscienciació. Vull dir, de fet, l'associació catalana, la nostra, es va crear el 98 veient, doncs, no sé, permeteu-m'ho dir així mateix, veient la hipocresia dels polítics en aquesta matèria, oi dient que això és una tasca de consciència, però no fan absolutament res. A nosaltres ens ha vingut molta gent. Bueno, de fet, l'ACA es va crear per això, per informar i per conscienciar que era el que no fan els polítics. Vull dir, amb això que diuen d'una setmana sense soroll, amb això no n'hi ha ni per començar. Clar. Vull dir, això és una tasca que s'ha de fer aviat, oi, durant tots els dies. I a l'ACA, per exemple, rebem gairebé un miler de queixes i consultes a l'any, i nosaltres veiem el mateix patró, la desinformació, no?, per part de les autoritats. Només, per exemple, posem sempre el mateix exemple, no? La Harley que para al costat d'un cotxe de la Guàrdia Urbana, no?, i la Guàrdia Urbana s'ho mira, s'ho escolta i ja està. Miri, escolti'm, és que aquell soroll que fa està superant els nivells. Per què no? Per què no el denuncien? Ah, clar, allò dona mala imatge pel polític, lògicament. Evidentment, els guàrdies tenen la corresponent instrucció de no actuar, no?, o les motos amb el tub d'escapament trucat, o, en fi, i així, doncs, etcètera. De fet, és molt simptomàtic, no?, en aquest sentit del trànsit, que ara, per exemple, els cotxes elèctrics, a partir de juliol d'aquest any, em sembla que és, o sigui, del mes que ve, han de començar a fer soroll.
Ah, sí, és veritat.
Circulen a menys de 50 km per hora, hauran de fer un soroll imitant el soroll d'un motor a combustió normal, no? Dic, hombre, per favor, ja que teníem l'oportunitat de crear vehicles amb silenci, doncs no. La Unió Europea ha dit que això ha de crear soroll perquè els despistats que van pel carrer sense mirar, yes, doncs que no me'ls atropellis.
Amb auriculars, moltes vegades.
Sí.
Ja. Mira, Lluís, et volia preguntar, quan parlàvem de la contaminació lumínica, ens deien també des de Selfosc, a nivell de lumínic hi ha normatives, d'ordenances de medi ambient que existeixen, però que els ajuntaments no estan complint perquè és una mera qüestió de voluntat política. Amb la contaminació acústica passa el mateix?
Exactament el mateix i de manera molt més cruenta, sí, sí, vull dir, exactament el mateix. S'aproven normatives que queden molt bé, el polític fa la foto, o la política, fa la foto, i després, doncs, si vols, si veiem que és un tema així, doncs això, una mica així complicat, doncs te'n vas a la justícia i ho resols a la justícia. Vull dir, fantàstic, vamos, una cosa...
Ja.
Fantàstica.
Una altra pregunta que et volia fer, perquè hem parlat de les conseqüències a nivell de salut que té aquesta contaminació acústica per nosaltres, a nivell mediambiental, l'altre dia vaig fer el paral·lelisme amb la lumínica, sí. Ens deia, a nivell doncs, ja no és els estels que no veiem, per exemple, no? Sinó que està afectant a alguns tipus d'insectes, fins i tot. A nivell mediambiental també hi ha conseqüències, sí, d'aquesta contaminació acústica?
Sí, sí, tant a nivell vegetal com faunístic. Vull dir, de fet, surten moltes notícies amb la fauna marina, no?, de com els afecta la contaminació que genera, l'acústica que generen els barcos, no? Els vaixells pel mar, però també a nivell, home, amb els insectes mai ho hem sentit, però en el cas dels vegetals, per exemple, dels arbres, també els afecta tota la contaminació acústica de la ciutat. Els ocells ja, doncs, fins i tot han canviat patrons per comunicar-se, no? Vull dir, van intercalant els seus cants amb les fases de soroll de la ciutat.
Sí.
I fauna, doncs, que ens podem trobar a les muntanyes, doncs, també. Sí, sí, vull dir, hi ha molts estudis, estan molt documentats, fins i tot ja dic, en el cas dels arbres, també els afecta.
Uh-huh. Lluís, escolta, i a nivell personal, què pot fer una persona?
Això.
Per millorar, primer, per cuidar-se i després per millorar-ho tot una mica.
Que anem a arribar a un punt que dius, no sé com ho arreglaran, però hem arribat a un punt. A nivell legislatiu ens han defraudat molt els polítics, vull dir, de fet, ja no confiem per res, no? Així de clar que ho diem, eh? Vull dir, no és una percepció meva, no? Sinó una qüestió, doncs, de la gent, no? Allò que va sondejant a la gent, no? I quan et venen a consultar i demés. A nivell personal, home, sobretot el que no s'ha de fer, perquè ens han vingut molts casos, és esperar-se. Vull dir, confiar que això s'aguantarà, no? Molts ajuntaments sí. També remeten als síndics de greuges, que són organismes, no?, que estan dins de l'organigrama administratiu de la corresponent administració, i, per tant, doncs, ja s'ho faran, mica en mica i tal. No, escolti'm, el primer dia de soroll, aquest primer dia s'ha de reaccionar. Primer de tot, el preliminar pràcticament, és anar a parlar amb la persona que fa el soroll, sigui una activitat, un veieu que sigui, escolti'm, m'està molestant. I si veiem que el diàleg, doncs, fracassa, que és el 95%, per no dir el 99% dels casos, llavors actua immediatament. No diem que es deixi de banda la via de l'Ajuntament. De fet, els ajuntaments són els responsables exclusius, insisteixo, de gestionar tota aquesta temàtica de soroll aquí a Catalunya i a tot Espanya. I si veiem tampoc que no fa una reacció en un termini prudencial de no més enllà d'un mes, llavors ja sí, s'ha de tirar endavant i actuar en totes les conseqüències. Ho dic perquè ens venen molts casos que porten anys i anys patint la situació i, esclar, i pensant-se que no es pot fer res amb això. I, ostres, clar, quan veus aquestes coses, penses, per favor, quin grau de desinformació que poden arribar a fomentar les administracions. Uh-huh. De fet, per llei, aquesta llei del 2002 que comentàvem abans, per llei les administracions, els ajuntaments, estan obligats a fomentar la informació a la ciutadania en aquesta matèria, cosa que, evidentment, no fan.
Mira, m'està venint al cap ara una sentència de no fa gaires setmanes a les comarques de Tarragona, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar haurà d'indemnitzar una dotzena de veïns pel soroll de tres locals, atenció, durant 12 anys, portaven 12 anys queixant-se.
Demencial. I a més a més que la indemnització és de 2.000 euros.
2.000 euros per cada veí, sí.
No tens ni per pagar les despeses d'advocats i tècnics, no? Amb les indemnitzacions, serà amb això de la crisi, ja és una cosa que, almenys per la nostra part, és un aspecte secundari, perquè, a més, vull dir, nosaltres no canviem la salut de les persones per uns diners. No? Però aquí, en casos com aquests, et dones compte, bueno, doncs, del grau tercermundista en el que vivim. Tercermundista, això és tercermundista.
Doncs, Lluís Gallardo, escolta, que avui hem començat a... Diguem començat perquè hi havia molts aspectes que desconeixíem, realment. Hem començat a parlar del tema de la contaminació acústica. El Lluís Gallardo és de Tresorell, advocat de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, i deixem fer l'acudit fàcil, però veig que hem de fer molt soroll encara, i perquè tant. la gent tingui clar que té uns drets, també, i que al final és cuidar-se d'un mateix, de la seva salut, que després, quan ens falta la oïda, sempre la trobem a faltar. Sí. Vull dir que això...
Per cert, direm el web, perquè allà tenen molta informació,
sí,
3w.sorolls.org, allà tenen moltíssima informació sobre aquest tema, si la volen ampliar, i també saber més coses del que fan en aquesta associació, que són moltes, Lluís?
Sorolls.org. Lluís, escolta, que ha estat un plaer.
Igualment.
Quasi segur que no serà la darrera vegada que parlem.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies. Doncs apa, nosaltres, Mònica,
sí, nosaltres
ens plantem a dos quarts, sense cridar massa.
Però el migdia cope continua, eh? I això no és contaminació acústica, senyors, és ràdio de qualitat. Fins ara, Ricard.
Soy Charol Oriente. Os invito a entrar en el canal de YouTube de Grupo Corsa. Os aparecerá la prueba comparativa de que Osmotic Zero no tira agua al desagüe para producir agua tratada. ¿Tienes una Osmosis de otras marcas que tiran agua potable al desagüe? Te la cambio por Osmotic Zero y te doy 300 euros por tu antigua Osmosis. 900-208-208 osmoticzero.es.
Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros, las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Camclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que no se están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91 531 1323.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son mucho más que un buen precio.
Hasta el 27 de junio tienes 100 euros de descuento al comprar cualquier convertible ultrafino HP con procesador Intel Core.
Como en los convertibles 2 en 1 HP Pavilion 14X360, disponibles a partir de 699 euros.
Y además con todas las ventajas y facilidades de nuestros tecnoprecios.
Solo en el Corte Inglés.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Migdia COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, és hora d'anar de vins al programa. Seguim, com sempre, les recomanacions dels experts i les expertes. Avui escoltem el que ens feia fa poques setmanes al programa, el Joan Franquet, del celler Costador. Aquest és el vi que ell ens recomanava. Escoltin.
Nosaltres treballem al celler Viveristes a Barberà de la Conca, que és un projecte que ha donat molts fruits, i un d'ells jo crec que seria important destacar, perquè són gent jove, perquè han nascut a la comarca, a la província de Tarragona, són gent amb molta empenta i que jo considero que ho estan fent molt bé i que són d'admirar, i doncs, és el celler Succés Vinícola, que van néixer al celler Iberistes i l'any 2016 es van posar en el seu propi celler, i bueno, ells s'estan basant molt en la veritat Trapat, i crec que són gent jove i que són gent que s'haurien de tindre com a referència per veure com s'han de fer les coses, i que començant des de zero i amb moltes ganes i esforç, tothom pot tirar endavant.
Doncs molt bones paraules per a Succés Vinícola, per tant, no podia ser d'altra manera. Anem fins allà, fins a la Conca de Barberà, perquè avui parlem amb l'Albert Canela. Moltíssimes gràcies, Albert, per atendre'ns. Què tal?
Hola, bon dia. Molt bé, doncs mira, per aquí estem.
Treballant, no?
Avui estem treballant, sí, sí. No, no podria ser d'altra manera.
Què esteu fent ara mateix? Què esteu fent? En quin moment del procés esteu?
Doncs ara mateix estem dividits una miqueta entre vinya i celler. A vinya estem bàsicament tallant herba, desbrossant i fent podant verd, i el celler etiquetant. Ara és temps d'etiquetar, de treure comandes i fer lloc al celler, buidar dipòsits per quan vingui la barema tindre-ho tot buit.
Mm-hmm, molt bé. Sí, mira, sí. Escoltàvem ara el que ens deia el Joan, i casualitats de la vida, pocs dies després que ell ens recomanés els vostres vins, jo em creuava amb una de les vostres ampolles a un restaurant a Madrid, justament. No? Jo crec que era una senyal de que havíeu de venir o de tornar, de fet, perquè ja havíeu estat per
sí,
aquí.
I
de fet, la vegada que va venir encara éreu, si no recordo malament, al Vive de Celleristes, i ens ho deia el Joan en la seva recomanació. Ara ja heu deixat de compartir pis, no?, d'alguna manera.
Exacte, el 2016 ja ens, vam decidir ja posar-nos en el nostre propi celler, és un celler, petitet i pràctic, i la veritat és que estem molt contents amb el canvi, i a veure, el Vive era per això, no?, per arrencar i per agafar força, diguéssim, i després ja muntar-te el teu celler i començar amb el teu projecte fora, sí, sí.
Com us ha canviat això de tenir ja el vostre propi celler? Ha canviat d'alguna manera la manera de fer, de treballar?
La veritat és que el viver està superbé per començar, però arriba un punt que també, si vols créixer, et quedes limitat, que també és l'objectiu del viver, no arrencar, i després llavors ens quedàvem limitats d'espai. I llavors, necessitàvem ara, des que tenim el celler nostre, tenim molt més espai, i a banda, no ens hem de coordinar les feines amb altres cellers, que això també és molt important, sobretot amb barema, que, tens tota la setmana per barmar el dia que tu necessites o tu vols, sí, sí.
Ens deia també el Joan que també la vostra aposta era per treballar les varietats autòctones de la zona, no? Seguiu en aquesta línia, no? Més del 90%, si no vaig malament, del que treballeu és parellada i trepat.
Sí, la veritat és que el 95% de les varietats són... és bàsicament Trapat i parellada, treballem, i dels 6 vins que fem, 5 són monovarietals o de Trapat o de parellada, i llavors tenim un que és un copatge que porta alguna cosa de Cabernet, però sí, sí, la gran majoria és Trapat i parellada.
Això és una cosa que des del principi, no, del projecte, tant tu com la Mariona, no, l'altre 50% també de Succés Vinícola, vau tenir molt clar, era aquest compromís amb la zona on esteu i d'on sou.
Sí, és un compromís això amb el territori, i a banda són les varietats pròpies, i creiem que que s'ha d'apostar fort, perquè són varietats que és veritat que anys enrere la gent buscava molt vins amb molt d'alcohol, ara tot això ha canviat, la gent, tant aquí però sobretot a fora, la gent busca vins frescos, vins que reflexin la zona d'on surten, i en aquest cas el Trapat i la Parellada són dues varietats que això ho reflecteixen superbé, són dues varietats mediterrànies, i la veritat és que des del primer dia vam a Bossaina estem supercontents. Sí, sí.
Això és un dels vostres senyals d'identitat. L'altre també és la manera de treballar a la terra, no? Això d'una manera ecològica, molt tradicional. De fet, gran part crec que ho veremeu a mà, Albert.
Sí, sí, tot el nostre barem és manual, des del primer dia, fent selecció vinya i després selecció del celler. Llavors, sí, sí, tot és barem manual. De fet, ni que volguéssim barmar màquina no podríem, perquè tenim tota la maquinària ja plantejada per barmar manualment. I creiem que és molt important això, poder fer primer una selecció a finca, després a celler, i l'única manera que tens de fer-ho d'aquesta manera és fent una barema manual. Sí, sí.
Cada un dels vostres vins, en feu 6, són el reflex d'una experiència, d'alguna cosa que us ha passat, que heu viscut. Et demano que me les expliquis breument. Comencem, si et sembla, pels negres. Comencem pel Mentider o què, Albert?
Perfecte.
Vinga, doncs què hi tenim
aquí?
És això.
a l'hora de posar els noms i els dissenys dels nostres vins, sempre ens hem volgut reflectir un moment que ens hem trobat mentre fèiem el vi o en el procés del celler. Llavors, en el cas del Mentider, és el primer vi que vam fer, i per fer el primer vi, evidentment, vam agafar les millors vinyes del meu pare que vam trobar, i en aquest sentit són vinyes centenàries d'atrapat. Uh-huh. Llavors, a l'etiqueta del Mentider hi posa la definició d'atrapat, que surt a la Wikipedia, que és bàsicament que posa que és una varietat que s'utilitza per fer vins rosats naturals, amb poc aroma, amb poc color. És una descripció que es va fer fa anys, com si fos reflectint que és una varietat dolenta per fer vi negre.
Sí.
Llavors nosaltres el vi que ens va sortir no tenia res a veure amb la descripció i per això li vam posar el Mentider.
Clar, o sigui, en aquest llavors, cas, no, que, no, que, ningú, no, que ningú ens enganyi, que el trepat és molt bo per fer vins negres, també.
Exacte. Llavors el Patxanga, que és el nostre vi rosat, és, sí. Bueno, la paraula ja ho diu tot, és un vi de festa d'estiu. L'Experiència Parellada, que és la parellada que tenim jove, el nom d'Experiència és perquè nosaltres vam començar a fer vi al Priorat amb altres cellers i el Priorat de vi blanc realment tampoc n'hi ha moltíssim.
No.
I no n'havíem fet mai nosaltres, llavors era la primera experiència fent vi blanc, per això li vam posar Experiència. Tot són històries així, llavors el feedback, perquè és l'únic vi on la Mariana i jo hem tingut disparitat d'opinions i per arribar a un punt intermig, d'aquí també el nom de feedback. Llavors tenim un blanc que es diu el Pedregal, que és un vi de finca, aquest sí que no té massa història, el nom és el nom de la finca, perquè és una finca molt xula que creiem que havia de reflectir, el dia havia de reflectir el que és el terroir, el terreny de la finca.
Sí.
Sí, tot són històries així. No, uh-huh. No ens hem complicat a posar els noms, però sí que ens agrada que els noms transmetin alguna cosa, que no sigui posar un nom a la babalà, no?
Clar, exacte. Parlant també de la cuca de llum, que si no vaig malament també és un trepat, és aquest que et dèiem, el que jo em vaig creuar en un restaurant no fa gaire, i també et dic que no vaig poder evitar demanar-me'l. Clar, vaig dir, home, tenint en compte que hem de parlar amb ells fa d'aquí uns dies, me l'he de demanar.
Molt bé. La cuca de llum és el nostre trepat jove, és el vi que, bueno, diguéssim, que més producció en tenim, que més ens ha funcionat en aquest sentit. I el nom de Cuca de Llum ve perquè, bueno, com us he comentat, al principi la Mariona i jo treballàvem amb altres cellers i l'únic moment que teníem del dia per anar a fer controls de barema era de nit o a primera hora del matí, a la matinada. I solíem anar-hi de nit. Llavors, un dia a les fosques anàvem amb frontals, amb llums d'aquestes, frontals, en plan excursió nocturna.
Sí.
I en una de les finques d'on fèiem el Cuca de Llum vam trobar això, una cuca de llum. I va arribar la reflexió de les... Quan érem petits en veiem moltes, ara no en veiem gaires.
Uh-huh.
Vam estar buscant, perquè tampoc no ho sabíem, i bueno, és per la contaminació lumínica i pel tema dels fitosanitaris que han desaparegut molt de la nostra terra.
Uh-huh.
I per això vam dir, ostres, és una varietat és com el trepat, que és una varietat que no es veu molt a les botigues o als restaurants i que realment és molt xula.
Uh-huh, exacte, doncs ja saben, el Mentider, la cuca de llum, el feedback, aquest blanc, aquesta experiència aparellada, el Pedregal, el succés Patxanga, el rosat, no? Que a més també és una mica reivindicació, els rosats, que jo crec que cada vegada se'ls donen més valor, però fins ara havien estat molt temps una mica apartats, no?
Sí, sí, era el típic vi que a casa nostra havien sempre estat menyspreats o menys valorats en aquest sentit, perquè sempre s'havia venut com que el rosat era on els cellers posaven el raïm de menys qualitat, que no tenia ni color ni tenia xitxa, diguéssim, i és totalment el contrari. És potser el dels vins que durant barema donen més feina, són més sacrificats també, i jo crec que està, bueno, cada vegada s'estan valorant més, a fora moltíssim. Nosaltres vam fer el Patxanga perquè ens venia de gust fer un rosat, però tampoc no comptàvem que tingués l'èxit que ha tingut, i és un vi que sí que és temporal aquí, però fora no. Llavors, clar, la venda d'aquest vi és molt bèstia, també.
Clar.
Jo crec que van canviant modes, van canviant estils i la gent cada vegada valora més aquest tipus de vi.
Uh-huh. No, ens n'alegrem, ens està costant, però a veure, anem pel bon camí, sembla.
Exacte.
Tu deies que fora el valor en més, i a més sense aquesta temporalitat pot ser més d'estiuenc, no? Primavera-estiu. On arriben els vostres vins, Albert? Perquè, com dèiem, mira, un projecte que és molt jove, però que jo crec que heu crescut molt i no els trobem només a Catalunya, sinó més enllà.
Bueno, arriben on podem, la veritat, on puguem, no? Però la veritat és que sí que estem molt contents i són vins que bueno, com tots els cellers catalans, jo crec que es venen més, molta més, evidentment, per proporció fora que aquí, per tema de població, no? I ara, més o menys, tenim, bueno, un 80% ho fem exportació.
Déu-n'hi-do.
Llavors, bé, la majoria als Estats Units i Canadà, però llavors, bueno, Japó i sobretot nord d'Europa. Sí, 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 a trets generals, eh?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, senyors i senyors, com pot ser que s'estiguin prenent una cuca de llum o un pachanga al Japó i aquí no l'hagin tastat vostès? Aquí on els trobem, Albert? A banda, evidentment, suposo, del vostre celler directament.
Treballem en distribució, així que tampoc no et diré botigues en particular, però es troba en general a les 3-4 províncies de Catalunya.
Sí.
I llavors a nivell estatal espanyol, diguéssim, a Madrid, País Baix, Balears...
Uh-huh. Molt bé, per tant, sí. En botigues especialitzades, de vins.
Exacte,
els trobem.
A Catalunya en botigues especialitzades de restauració és on es pot trobar.
Uh-huh. Sí, sí. Doncs ja saben el que han d'anar a demanar, preguntar, succés els vins de Succés Vinícola. Albert, deixo anar perquè sé que a més aneu molt atabalats i teniu feina, però aquest és el nostre, sou la nostra recomanació aquesta setmana. Jo sempre acabo demanant que em recomaneu un vi, els que més en sabeu. Tu quin vi em recomanes? A veure, algun que hagis descobert recentment o alguna cosa que de sempre tu siguis fidel i t'agradi.
Doncs et recomanaré un celler que, si no m'equivoco, tampoc no ho vull assegurar, però va començar més o menys quan vam començar nosaltres. És una persona molt, molt maca, també, es diu Eduard Pier, i fa un vi que es diu, el seu celler es diu Sicus, fa una gamma de vins que es diuen Sicus, que són molt interessants i que també crec que compartim filosofia, reflexen molt bé els valors de la seva zona, de la seva terra, i treballen les seves varietats. I sí, crec que és un celler molt recomanable, que si no l'hagi provat és molt interessant.
Molt interessant, segur, el conec. A més, treballa molt amb àmfora, també, no?, l'Eduard de Sicus. O sigui, sí, sí, és un projecte molt, molt interessant. Doncs, Albert Canela, de Succés Vinícola, mil gràcies, de veritat, per haver fet forat a l'agenda. Torna quan vulguis.
Gràcies a vosaltres, només faltaria. Un plaer.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Me entretiene la ràdio, me encantáis vosotros porque hacéis una ràdio limpia, agradable, confortable. Te hace sentir bien, estás haciendo algo a lo mejor que hace ruido, tienes un grifo abierto y cierras el grifo. Porque la sensación que tengo es de aunque estés sola, no estás sola.
Per moments com aquest, a COPE Tarragona volem ser la teva veu. Cada dia a partir de les 12:20.
Migdia COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Restaurant que defina gastronomía mediterránea, entorno privilegiado delante del mar y degustar los mejores pescados, mariscos, arroces. Se resume en tres palabras, Restaurant La Goleta. Más de 25 años al servicio de nuestros clientes, ofreciendo el mejor espacio para cualquier celebración. Restaurant La Goleta, en Platja dels Capellans de Salou. Reservas al 977-38-35-66. Restaurant La Goleta. Placer mediterráneo.
Amb Prestige Hotels podrà gaudir de les seves vacances en família, en ple cor de la Costa Brava. Des de Roses podrà conèixer tots els atractius de l'entorn, Cap de Creus, les precioses cales que ens envolten, el Museu Dalí, així com practicar activitats nàutiques i esports d'aventura. Reservi les seves vacances a Prestige Hotels trucant al 902 20 0414 o a través de la nostra pàgina web www.prestigehotels.com. Prestige Hotels, l'encant de la Costa Brava als seus peus.
Tres actes destacats d'agenda per aquest dilluns. Comencem a Tarragona, a les 6 de la tarda, al Teatre Metropol, concert de final de curs d'Aula Centre. Avui pujaran a l'escenari del Metropol els alumnes de l'Escola Municipal de Música, els alumnes d'Educació Infantil, de Sensibilització i Iniciació de l'Aula Centre. L'entrada és lliure a partir de les 6 al Metropol. A Reus, a les 7 de la tarda, al Centre de Lectura arrenca el cicle Guerra i Postguerra al Territori. Diverses conferències fins al 18 de juny que tractaran aspectes polítics, socials i culturals del nostre entorn durant la Guerra Civil. Avui, a partir de les 7 de la tarda, amb Jaume Massó, arqueòleg, la conferència que parlarà de la salvaguarda del patrimoni cultural. I a les 8 del vespre, una altra conferència, La batalla de l'Ebre, final del somni republicà, amb Josep Sánchez Cervelló, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili. Tot a partir de les 7 al Centre de Lectura de Reus. I una altra xerrada, en aquest cas, al Museu Déu del Vendrell. Continua el cicle de xerrades Jujol i la seva petjada a partir de les 7 de la tarda i en el marc de la celebració de l'any Jujol a Tarragona. Avui la conferència Transfiguracions, Josep Maria Jujol a l'Església Parroquial del Vendrell. Serà de la mà d'Immaculada Socias Batet, historiadora i doctora en art de la Universitat de Barcelona, sobre el patrimoni jujolià que hi ha en aquesta església de Sant Salvador del Vendrell. I en acabar, a més, es podrà fer una visita a l'església a les 7 de la tarda al Museu Déu del Vendrell.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Aproximadament 9 minuts per arribar a les 2. Seguim en directe al migdia COPE Tarragona i el que fem abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar allò més destacat a nivell nacional i internacional, fem una ullada a aquesta hora al més destacat a les comarques de Tarragona. ...22 dotacions de bombers entre mitjans terrestres i aeris treballen aquest dilluns al matí en un incendi declarat a la zona de la Collada, al Perelló, al Baix Ebre. El cos d'emergències ha rebut l'avís cap a 3:15 del migdia. L'incendi, que està actiu, és de vegetació. De moment no afecta cap carretera, tampoc la xarxa ferroviària ni nuclis habitats. Per això els bombers no han hagut ni d'evacuar ni de confinar ningú, però, com els deien, 22 dotacions dels bombers treballen per extingir aquest incendi a la Collada, al Perelló. Ell el Baix Ebre. Precisament fa pocs dies escoltàvem l'alerta que llançava la Generalitat. Podem estar davant la pitjor campanya forestal dels darrers anys si no plou aquest mes de juny. A banda dels bombers de la Generalitat, hi ha els bombers voluntaris. Ells posen en valor aquesta proximitat, immediatesa i eficàcia de la seva tasca. Lamenten la manca d'efectius i de mitjans. Estan integrats dins el cos de bombers de la Generalitat, però actuen per vocació, bàsicament. A Catalunya hi ha 70 parcs de bombers voluntaris situats en zones rurals on és més difícil que l'administració hi pugui destinar efectius. Tot i no viure d'això, tenen una remuneració econòmica pels serveis que fan i també han de tenir una preparació molt similar a la de la resta de bombers. La seva disponibilitat és total quan hi ha situacions d'emergència i s'activen amb molta rapidesa. Per això reclamen a l'administració que obri més places perquè diuen estan sota mínims i també demanen més formació i millor material. Josep Gual és bomber voluntari del Parc de Santa Coloma de Queralt. Ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
Material, vehicles, formació i llavors poder anar i personal. Tot això són problemes comuns amb els dos col·lectius del cos de bombers voluntaris de bombers de la Generalitat. A més tenim certa problemàtica a part dels bombers voluntaris, com per exemple la falta de convocatòries. En els funcionaris s'ha fet ara una sèrie de convocatòries que en voluntaris no s'ha fet. La falta de cursos, la falta de comandaments voluntaris. Fa més de 20 anys que no es fa cap convocatòria de caporals, per exemple voluntaris. La mancança en infraestructures, amb els parcs i així, hi ha parcs de voluntaris que estan molt malament.
Doncs hem d'actualitzar aquesta informació perquè mentre escoltaven el Josep Gual ens ha arribat una nova xifra des de bombers de la Generalitat. Són ja 31 dotacions de bombers, 24 terrestres i 7 aèries i a aquesta hora aquest foc a la zona de la Collada, al Perelló, obliga a tallar la carretera TV-3022 que connecta amb Rasquera. I a més coses, un nen de 3 anys ha mort atropellat aquest diumenge a Montblanc. El petit va ser atropellat accidentalment per la seva mare mentre maniobrava el vehicle familiar a una zona d'aparcament. Els pares són d'Osca, estaven de visita turística a Montblanc amb una altra parella. El vehicle d'aquests amics es va averiar i quan la grua ja recollia el cotxe, la mare del menor va començar a maniobrar amb el seu... És un vehicle tot terreny, en aquest moment el volia treure de l'aparcament i va ser quan es va produir el fatal atropellament. Tot i que els familiars van traslladar ràpidament el nen al centre d'atenció primària i es van activar dues ambulàncies i també un helicòpter del servei d'emergència, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Montblanc ha decretat 3 dies de dol. I a Masdenverge, un home ha mort atropellat a la T-344, va ser al voltant de les 11 del matí de diumenge. Encara s'investiguen les causes per les quals un cotxe el va embestir, va morir durant el trasllat a l'Hospital de Tortosa. I el premi del dia avui és per al conductor, el que la Guàrdia Urbana de Reus, atenció, ha enxampat després que xoqués contra un camió. Va ser a quarts de quatre de la matinada. El conductor del cotxe, un veí de Reus de 36 anys, va donar positiu en alcoholèmia 0,85, més del triple del màxim permès. I atenció, perquè els agents també van comprovar que l'individu conduïa el vehicle sense haver-se tret mai el carnet de conduir. I seguim pendents dels pactes postelectorals a 5 dies només de la Constitució dels Ajuntaments. En Comú Podem Tarragona, amb dos regidors a l'Ajuntament, pot fer decantar el pacte a una banda o l'altra. Han convocat per aquest vespre una assemblea en què han de decidir quina estratègia prendre. La decisió d'avui pot dependre d'això de que Josep Fèlix Ballesteros es mantingui a l'alcaldia o que aquesta passi a mans del republicà Pau Ricomà, que ja compta amb el suport explícit de Junts i la CUP. Hi ha més coses. Joan Planellas és des d'aquest cap de setmana ja oficialment el nou arquebisbe de Tarragona. El clergue gironí ha estat ordenat en una missa solemne dissabte a la catedral de Tarragona. La cerimònia va plegar més de 2.000 persones. L'arquebisbe referma el seu compromís per encara, diu, les problemàtiques pastorals de l'Església a través de la unitat de les diòcesis. Així ho deia dissabte en la cerimònia d'ordenació.
He acceptat amb una profunda joia aquest regal immerescut. Soc conscient que avui a casa nostra no podem encarar les problemàtiques pastorals en el marc exclusiu de l'església local. La unitat pastoral de les diòcesis amb seu a Catalunya és una dada essencial que exigeix un treball de conjunt més enllà dels plantejaments estrictament diocesans. Com a primat de la Tarraconense, em tocarà complir amb esperit de servei i d'humilitat aquesta comesa.
Queden 3 minuts per arribar a les 2. Sembla que s'apropa un lleuger canvi de temps. Per tant, tornem a trucar a la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber com es traduirà això. Aleix Poblet, molt bon dia.
Bon dia. Durant les properes hores d'aquest dilluns a la província de Tarragona aniran creixent núvols, però descartem les precipitacions. Les temperatures baixen: 30 graus a Tortosa, 29 a Reus, 26 al Vendrell i a Gandesa, 25 a Tarragona. Com veuen, segueixen sent valors força agradables. Al sud bufa vent de mestral de suau a moderat. Al litoral nord, vent de component sud suau i a la resta, vent variable fluix. Per demà dimarts tindrem el cel força ennuvolat amb algunes pluges repartides per tota la província, sobretot durant el matí, que en algun punt poden ser en forma de tempesta. A la tarda aniran desapareixent, les temperatures baixaran, tindrem 24 graus de màxima a Tortosa, 22 a Tarragona, 21 a Reus, 20 al Vendrell i a Gandesa. Al sud bufarà vent de mestral de suau a moderat, al litoral nord, vent de component est de suau a moderat, i a la resta, ben variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Aleix. Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Cada dia, d'una a dues, un magazín amb tot el que necessites per estar al dia. Actualitat, gastronomia, economia, oci, salut, literatura, cinema... Un magazín amb tots els personatges, les veus i les històries més properes. Escolta'ns al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre. Cada dia, d'una a dues, migdia a Tarragona.
També ens poden escoltar, recordin, a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. I també al web de COPE o a través de l'app, doncs, poden trobar els programes de cada dia. Ja saben, www.cope.es, emissores, busquen Tarragona i allà tenen cada dia Herrera en COPE i Migdia a COPE. D'aquí una estoneta pujarem també els programes, les hores d'avui. I també, encara més fàcil, si volen, l'enllaç directe al Twitter, @CopeTarragona. What you say? La nostra cançó del dia, que és aquesta de Ray Charles, que ens deixava un 10 de juny de l'any 2004, als 73 anys. Així el recordem a ell i així arribem a les dues. Es queden ja amb la resta de programació de la cadena COPE. Primera parada, els serveis informatius. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabem de passar molt bon dilluns. Ja saben que l'equip de Tarragona torna puntual demà a les 12:20. Vagi bé. Let's make it through, Jack. Don't you come back no more.
What you said? I didn't understand you.